cap plena per dalt. Tinc el cap plena per dalt. Tinc el cap.
I avui obrim la segona edició de Pardals al Cap, aquesta estona que compartim aquí a Ràdio Illa amb en Miquel Costa per parlar de filosofia i geopolítica i fomentar l'anàlisi i el debat al voltant d'una qüestió central. Molt bon dia, Miquel.
Molt bon dia, Pepo.
Avui ens plantegem democràcia en crisi.
Sí.
I què ve després?
Sí, ens fem aquesta pregunta que tu et fa una mica... No? Et fa
calfreds.
Calfreds, eh?
Sí, sí.
Tens el cap ple de pardals, els seguirem tenguent, al final intentarem espantar-los. Però venim a parlar d'això. Partim d'una cosa que donem per fet, que és que està en crisi la democràcia, no? En aquesta pregunta va encaminada, té com a precedent democràcia en crisi, no? Donem per fet, hi ha com una certa crisi, com a mínim una percepció d'una degeneració democràtica, no? A Occident, quan parlem...
Algun símptoma d'aquesta... O sigui, la malaltia de generació democràtica, democràcia en crisi, el símptoma, diguem-ne, del pacient, quin seria?
Símptoma del pacient és que, per exemple, en un lloc com Europa, on la democràcia ha sigut històricament molt potent, hi ha una tradició democràtica molt forta, Europa i Occident, cada vegada hi ha una tendència cap a règims autoritaris, cap a populismes autoritaris...
Ho veiem a Hongria amb Orbán, ho veiem aquest auge de l'ultradreta, tant a França com a Alemanya com a Itàlia...
Sí, sí. Com als Estats Units, que en parlàrem l'altre dia, no? Parlàvem específicament d'en Trump, però també repercuteix això, no? Però bé, si vols, Pepo, fem un breu resum, fem una pinzellada històrica de què ha sigut la democràcia, no? Perquè això no té...
Un breu resum de 2.000 anys d'història.
Exactament, 2.500, de fet, més o menys, eh? Més o menys. Hi va haver un dia que un grec Clístenes, fa 2.500 anys, per ser més concrets, l'any 508 abans de Crist, es va aixecar, i així com tu t'aixeques i vens aquí a presentar el Freu, bon dia, Formentera, ell es va aixecar i va inventar la democràcia.
Caram.
Què et sembla? Vull dir, així, de bones a primeres. I va dir, estirar aquest, un tal hippies que hi havia allí, que era un tirà que tenia allí un desastre muntat, sí. li va fer ses maletes, i va instaurar el primer règim democràtic, que hi havia hagut mai, no? L'anterior tot eren tirans, no? Que assumien el poder i que allí es quedaven. I què va fer? Per fer un resum molt ràpid, no? Perquè farem 2.500 anys en 5 minuts, per tant, hi passarem molt ràpid. Però què va fer Clístenes? Va crear el Consell dels 500, que es deia. Cada tribu, que es deien així, eren unes divisions dins Atenes, triava 50 membres per un consell on es debatien i es supervisava l'administració. És a dir, la democràcia neix en un context que podríem qualificar d'associació de veïns. Moltes associacions de veïns trien uns representants i aquests, a l'Assemblea Popular, decideix.
Així
parlen de les coses, discuteixen, es barallen.
De fet, la democràcia ciutadana de base parteix d'aquí, normalment, d'entitats culturals, esportives, veïnals.
Exacte, com solen dir, de baix cap a dalt. No, no sabem si ara estem més al contrari, però ha de ser així. I una cosa molt curiosa que va introduir en aquests primers dies, en aquestes primeres hores de democràcia, que va introduir aquest home, Clístenes, va ser l'ostracisme. L'ostracisme era un mecanisme per evitar que els tirans assumissin el poder. Permetien que a través de l'assemblea es pogués exiliar un ciutadà durant 10 anys si els consideraven perillosos per a aquella democràcia.
Sí, en definitiva és una comunitat que de forma col·lectiva decideix que tenen un element tòxic.
Un element tòxic. O sigui, no el deixaven ni xerrar. Si decidien que aquell era tòxic, el podien expulsar. No? Això ja veurem que després aquests tòxics són els que acabaran el poder.
De fet, Miquel, és que si mirem el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, ostracisme, primera acepció, en l'antiguitat grega, bandejament de 10 anys al qual es condemnava un ciutadà que es creia perillós pel seu poder, la seva ambició, etc.
Exacte. Això és el que acabem de dir. És curiós aquest cicle de 10 anys. No? Perquè dius, 10 anys, haurà canviat d'idees o ja no serà perillós. Però sí, durant 10 anys el podien fotre fora. Bé, passem molt ràpidament. Llavors arribam, després de tots aquests anys de sentir Grècia, la Grècia clàssica, on triomfa la democràcia, on ja sabem que és una democràcia que tenia les seves carències, però al final era una democràcia d'homes lliures només, però és el primer moment en què es poble, d'alguna forma, a través dels seus representants, assumeix o controla d'alguna forma el poder. No? Passant per Roma, arriba a la República Romana, que és un sistema mix entre democràcia i aristocràcia. Es crea el Senat, es creen comicis populars molt poderosos, i és on el poble té un cert pes polític. Quan cau l'imperi romà, més o menys cap al 480-500, segle V, abans, després de Crist, l'imperi romà d'Occident, entram en una època, bé, en l'edat mitjana, no? Anomenada fosca, que no era tan fosca, però sí que la democràcia ho va ser, perquè, de fet, va quedar anul·lada per un sistema de feudalisme i per monarquies absolutes. Bàsicament, es va mantenir durant tota l'edat mitjana, no? Hi ha un segon naixement de la democràcia, que és cap a l'any 1215, que és amb les primeres institucions parlamentàries a Anglaterra. Anglaterra és un lloc de gran tradició democràtica, on es promulga la Carta Magna, el 1215, i es comencen a compartir el poder amb assemblees, sobretot de nobles i de burgesos. No? Es comença a compartir una mica aquell poder. No? Arribam a ser a les grans revolucions democràtiques, la Il·lustració, segle XVIII, es comença a teoritzar sobre la democràcia, i aquí he triat un parell de frases que m'han fet gràcia, de dos pensadors que tothom els coneix, Jean-Jacques Rousseau, autor del Contracte Social, entre altres obres, on parla del contracte que assumeix tàcit el poble amb l'Estat, d'una forma, no? Amb drets i obligacions, i diu una frase que ens pot fer pensar. Jean-Jacques Rousseau diu: si existís un poble de déus, es governaria democràticament. Però un govern tan perfecte no és adequat pels homes.
Que som imperfectes.
Montesquieu, un altre que també va acabar com va acabar, però que va fer, va teoritzar molt sobre la democràcia. Aquest és un resum d'una sentència més llarga, que era més enrevessada, però el vull resumir. Montesquieu diu: el principi de la democràcia es corromp no només quan es perd l'esperit d'igualtat, sinó també quan es porta a l'extrem i es converteix en un esperit d'igualtat absoluta. S'ha rebaixat, eh? Però dona que pensar, crec. Arribam, bé, ja a 1776, Revolució Americana, es crea un sistema republicà basat en la representació i en la separació de poders. És important aquí en tota aquesta època com els poders comencen a separar-se, no? Això que encara perdura avui en dia. Tenim la Revolució Francesa 1789, que tothom més o menys coneix. Hi ha una evolució de la monarquia absoluta, hi ha unes primeres proclamacions de sobirania nacional, llavors allò té alt i baixos, és veritat que més tard hi ha restauracions i la cosa va fluctuant, però sí que hi ha un començament del que són les democràcies modernes. No? I arribem ja al segle XIX i XX, hi ha un gran creixement del liberalisme polític, s'instaura sufragi, que no és universal en un principi, però sufragi directe.
Sí.
Primer està restringit a propietaris.
Censatari, no? El sufragi censatari, només exacte. Per persones que tenen una certa posició social, i en tot cas sempre masculí, eh? Això no ens n'oblidem, que fins a principis del segle XX la cosa no es va fer de veritat universal.
Correcte. I és a principis també del segle XX, quan ja gairebé es comença a implantar la democràcia parlamentària, el que deim la democràcia parlamentària, a tots els països. Arriba la Segona Guerra Mundial, després d'aquesta Segona Guerra hi ha una expansió total del model democràtic liberal, entre el liberalisme, es creen les Nacions Unides, es consoliden allò que en deim, bueno, que se'n diuen, els drets fonamentals. no? Els drets humans.
Amb la Carta Universal dels Drets Humans.
Exactament, sí. Es consolida tot això. I després de la Guerra Freda, la caiguda del mur de Berlín, hi ha també una nova onada de democràcia cap a Europa de l'Est, cap a Amèrica Llatina, inclús cap a Àfrica. Diguem que és el moment culminant de la democràcia, no? D'aquesta nova democràcia. És evident que no tot ha estat una línia de progrés continu, sinó que ha anat havent-hi avanços i retrocessos, però una mica la pinzellada històrica seria aquesta. Si vols analitzar ara quina és la situació actual,
som-hi.
Sabem d'on venim, agafarem una mica les 5 o 6 grans potències i ens aturarem amb una que està triomfant, i no és precisament una democràcia. Estem parlant ara de règims
de
grans potències. Estem parlant de Xina. Però comencem amb els Estats Units.
Som-hi.
Ara mateix, l'altre dia vam parlar, a mi no ens hi estendrem massa. Hi ha una polarització extrema, hi ha un descrèdit de les institucions, una gran crisi, no? Hi ha aquest auge de populismes que afecta també altres llocs. La Unió Europea té unes dificultats per cohesionar-se brutals. Hi ha un auge de l'extrema dreta, que no cal insistir-hi més, perquè...
Abans explicàvem, Meloni, Orbán, sí, etcètera. Sí.
És un creixement continuat, vull dir, hi ha aquesta crisi del model socialdemòcrata, no?, que durant tants anys va funcionar.
Bueno, i que a més posen en dubte els principals, en aquest cas, fonaments de la Unió Europea, des de l'Europarlament, fins i tot, en el cas de l'ultradreta, doncs, posen en dubte servei, o recursos que la societat europea té bastant assimilats, com, no sé, educació pública, salut pública, etc.
Sí, sí, sí. Hi ha aquesta crisi creixent. Tenim Rússia, que és un règim obertament autocràtic, amb una influència directa cap al seu procés democràtic i cap a altres. Tenim llavors països com Índia, que també... Índia té una democràcia formal, però amb una forta tendència també autoritària i nacionalista. Té també el seu propi procés, i ens queda més lluny, en tot cas. Brasil i Llatinoamèrica, allà el que hi ha, tenim unes democràcies molt inestables. Hi ha una gran oscil·lació entre populismes esquerres i dretes, en aquest cas es van succeir, no? Tenim el cas ara mateix de part de Venezuela, que com que se'n parla molt no fa falta parlar-ne, però és evident que hi ha una... que s'ha manipulat directament les eleccions, però tenim també el cas d'Argentina, no? Que veiem el paperot que està fent un president com Milei, no? Que de sobte pot estafar en els seus
i
posar excuses, no? Sí, sí. Promocionar criptomonedes com si ell fos un ciutadà corrent.
Ell diu que només ho difon.
Sí, que no ho promociona, que ho difon. Sí, sí. Sí. Juguen el seu llenguatge d'una manera absolutament banal. I arribam en el cas de Xina. Xina és un model autoritari, evidentment. Xina és una dictadura, directament. Però es presenta com a alternativa a tota la decadència, perquè és un model que té èxit econòmic. Hi havia com un dogma de que la democràcia comportava una aventura econòmica positiva i que sense democràcia no hi podia haver avanç econòmic, no? Xina, d'alguna forma, això ho capgira. Ho capgira perquè Xina, a part de que actualment ja és la segona gran potència, va camí, tots els indicadors ho diuen, de ser la primera. Ser la primera potència econòmica implica ser la primera potència tant militar com el que sigui, no? Per tant, és el model on ens hi podem aturar una mica. A vegades es parla si Xina és comunista, si no ho és. Si vols, analitzem una mica com funciona el sistema de govern de Xina.
Som-hi.
Suposadament és una república socialista d'un partit. Suposadament no, és una república socialista d'un sol partit. Com que té un sol partit, que és el Partit Comunista Xinès, aquest partit controla les institucions, tant polítiques com econòmiques. Llavors té una estructura bàsica on hi ha un secretari general, que és la figura més poderosa. Actualment tenim Xi Jinping, no sé si ho he pronunciat bé.
Segurament no.
Que és el president de la Xina, i és també el cap de l'exèrcit. Quan tu vols veure qui mana realment en un país, en una potència o en qualsevol país, mira qui és el cap suprem de l'exèrcit. Que normalment solen anar amb règims autoritaris, sempre van sempre els assumeix la mateixa figura, que és el mateix tirà, no? I si vas a mirar una mica, veus que realment aquest és l'últim que, en cas de problemes, qui realment té els poders, qui té els poders les armes. Mm. Aquí ho té tot, coincideix tot damunt la figura de Xi Jinping. Tenim un partit comunista xinès que controla, com ja hem dit, l'Estat, controla el govern i controla l'exèrcit. No hi ha oposició política, és il·legal l'oposició política. Hi ha, això sí, una Assemblea Popular Nacional on hi ha un Parlament que és sobirà, però on, està dominat pel Partit Comunista Xinès i aprova les lleis i fa, el que vol. Hi ha un govern executiu que encapçala aquest primer ministre i hi ha un comitè permanent, que és un grup reduït d'èlits dins el partit, que pren les decisions claus. Es persegueix la dissidència d'una manera, brutal, no hi ha eleccions lliures,
no hi ha premsa lliure,
no hi ha eleccions,
no hi ha llibertat d'expressió,
no hi ha llibertat d'expressió perquè es persegueix de manera brutal, hi ha un gran germà contra la dissidència, i s'assumeix el control, això és superimportant, que per això té aquesta part comunista, l'Estat assumeix el control dels mitjans de producció. Que és aquesta, Xina el que té és una part comunista, que és aquest control sobre, els mitjans de producció, combinat amb una economia de mercat capitalista, diria, més lliure. No? I és aquesta la combinació que fa que allò funcioni d'alguna forma, parlant en termes econòmics.
Hi ha llibertat d'empresa a Xina, per exemple?
Llibertat d'empresa, què vols dir?
Poder crear una empresa per fabricar microchips o per exportar, sí, el que sigui.
Sí, no som economista, ara parlo una mica, però sí que hi ha llibertat que les empreses poden tant importar com exportar.
Sí, sí.
De fet, hi ha unes relacions econòmiques amb, la resta del món que són molt més obertes que altres democràcies. Vull dir, és potencialment capitalista el sistema, però, el que dèiem, té el control sobre els grans sistemes de producció, és a dir, cap a el finançament, cap a tot el que és les estructures d'estat, que diríem. No? Això ho té assumit per aquesta figura que és, autoritària. Quin és el resultat d'aquest model, d'aquesta dictadura, però amb una obertura de mercat, que té un creixement econòmic molt important sense haver-hi democràcia, per tant, qüestiona allò que dèiem, que la democràcia siga inevitable per aconseguir un creixement econòmic, té una gran estabilitat política. Clar, és una mica, pervers. És una mica
tu
pervers.
Diràs si hi ha estabilitat política. Clar. A veure qui ho intenta desestabilitzar.
Clar, exacte. Però aquesta estabilitat política li dona poder fer una política a llarg termini i pensar més enllà d'estràngol d'unes eleccions. És molt pervers això que estan dient.
Sí, sí.
Però no estem defensant-ho ni tampoc criticant-ho. Estem dient com funciona.
Descrivint-ho.
És cert que això li dona una estabilitat. Pot ser una estabilitat per malament o per bé, però la inestabilitat que crea, sobretot ara que els períodes electorals ja no duren ni 4 anys, en duren molt menys, i contínuament hi ha com una guerra. Sí que és cert que si ho analitzes dius, clar, és que...
I jo crec que això té a veure també amb l'auge de l'ultradreta, que dona un discurs, diguem-ne, de fermesa i sovint desacredita la democràcia liberal clàssica, precisament perquè a vegades és una olla de grills, perquè en un projecte col·lectiu hi ha debat.
Clar.
Hi ha complexitat en els arguments, hi ha contraposició d'idees.
Clar.
I no és una cosa ràpida, i no és una cosa claríssima des del primer moment.
Clar.
Com no passa en règims com el de la Xina.
Exacte. És més directe, és més simple.
Sí, sí.
Dins un món tan complex.
Això sí que és eficient i efectiu.
Això és eficiència, de fet, ho mostren els números. Vull dir, és la primera potència econòmica, amb aquesta, també, el que dèiem, compte, amb aquesta adaptabilitat econòmica, no? Amb que ha anat fent reformes de mercat, ha anat obrint-se i ha anat... es veu ara també en su tema de la intel·ligència artificial, no? En contra d'un model que presentava als Estats Units de tancat, on la patent, per dir-ho d'alguna forma, era tancada, Xina de cop fa una intel·ligència artificial molt més barata, tan bona o millor amb algunes coses, i l'obre a tot el món, no? En contra d'una visió geoestratègica, geopolítica del món dels Estats Units de bipolaritat, Xina el que ofereix és una multipolaritat, no? Tothom té... Perquè saben que entre tots aquests són els millors.
Bueno, i de pas també doncs, enfonses a la borsa totes les empreses tecnològiques. Exacte. Que estaven fent l'agost des de fa més d'un any amb el ChatGPT, etc, etc. Evidentment, les empreses ja no estaran forçades, diguem-ne, a pagar una subscripció en aquestes intel·ligències artificials per beneficiar-se dels seus serveis. Ara tenen un programari obert, com és el DeepSeek.
Exacte.
Que, del qual se'n poden servir sense pagar.
L'has provat ja?
Sí, aquest... sí, sí que l'he provat. Sí,
com
sí.
Va? Jo encara no, perquè sé que la vaig intentar, però estava el primer dia, era una mica complicat.
No, vaig, no sé, a la primera setmana, i ho vaig explicar un dia aquí, li vaig preguntar sobre Formentera una mica, perquè clar, i què em va dir? I vaig preguntar al president del Consell de Formentera i em va dir que era Alejandra Ferrer de Sa Unió.
És que xina, vull dir, encara no s'ha adaptat. Llavors, de totes formes, a ChatGPT també li pots fer algunes preguntes que et digui autèntiques barbaritats.
Ja.
Vull dir, també li has de repreguntar, no? No sé si...
En aquest cas vaig estar-li dient que no anava bé, diguem-ne,
sí,
i li vaig estar suggerint doncs, per on anaven els tiros.
Has estat entrenant a la intel·ligència artificial xina.
I al final li he dit, però escolta'm, tu em creus a mi? No? Perquè clar, és que estaria interessant recuperar la conversa. I em deia que bueno, que ell... Clar, perquè dic, et puc estar enganyant.
Clar.
Saps? I perquè ell em deia, no, el que tu m'estàs dient jo ho aplicaré a les pròximes preguntes que em facin sobre el Consell de Formentera als pròxims usuaris. Jo dic, sí, a veure, i qui sóc jo per ensenyar-te a tu? Saps?
O sigui que tens grans converses sense intel·ligència artificial.
Sí, sí,
sí. Sí, sí.
I al final em deia que el que feia era com una mena com de ponderació entre diversos inputs que li arribassin sobre aquests temes i que més o menys intentava treure conclusions d'això. També em deia que no estava connectat a internet des de la tardor... Ara no recordo si del 24 o del 23.
Però això també t'ho diu ChatGPT,
sí,
no?
Sí,
també
sí,
té
sí,
un,
sí,
com un temps. A vegades li pregunto les coses de fa 2 anys i no té...
Però diria que el ChatGPT em sembla que ja està
pot ser.
Actualitzat.
De fet, ara es posaran les piles, segur.
T'ho diràs.
Per tant, Pepo, jo personalment veig més motius per pessimisme que per esperança. Però... sobretot per aquesta tendència, no? Vull dir, al final, les tendències històriques, més que canviar, perquè de sobte ens aixecam i som tots molt bons i la canviem, el que fan són esclatar. Vull dir, hi ha una tendència cap a l'autoritarisme, crec, prou evident.
Veig optimista avui, eh?
No, és que jo venc pessimista avui. No, per el que et dic, no? Per una sèrie de coses que si les observes dius, hòstia, és que anem malament. Crec que no acabam d'entendre que la democràcia no és una cosa que ens la fan ni ens la desfan.
Ni ens la regalen.
Ni ens la regalen, ni ens la treuen, ni res. No és un altre que ho fa, sinó que és una cosa que faim com el grec aquell que s'aixecava al matí i ho feia, no? Que l'hem de fer cada matí.
I l'hem de defensar.
I aquesta pudor de cosa que de en el poder li fa nosa a la democràcia. Com una nosa. És una qüestió fanosa. Per què hem de passar cada 4 anys? Per què li hem de donar el poder a aquesta gent que, a més, no té voluntat d'exercir-lo? Perquè també hi ha molta, cada vegada més, crec que hi ha més gent acceptant renunciar a unes certes quotes de llibertat sempre que no els afecta a ells, no? D'igualtat, en tot cas, no? Sempre que no pensis que no t'afecta, sí que hi pot haver-hi pitjor sistema, no? Som pessimista, però jo sé que tu ets un home optimista i sé que...
No, però les coses com siguin. Mira, estava llegint una notícia ara. Auge del franquisme entre els joves en xarxes socials. Això també és una realitat. Sobretot a X i a TikTok veiem com aquests missatges de persones que igual no estan molt ben documentades respecte al que va significar una dictadura al nostre país durant 40 anys, doncs veuen, no? El dia de llegir a El País un historiador que deia no, Franco va fer coses bones, però també van fer altres països d'Europa sense imposar doncs, la pena de mort ni la persecució política a la dissidència.
Sí, sí.
Vull dir, per fer pantans no fa falta prohibir el català a les escoles. No sé si m'explico.
Hi ha molta confusió i sobretot quan les generacions actuals, la majoria d'altres dos, per exemple, tampoc l'han viscut en el franquisme. No? Hem viscut ja serranera del franquisme, però no... Vull dir que al final es perd tot això i que a més no es presenta igual tampoc, no? Els règims autoritaris no es presenten igual. Ara mateix tot aquest auge de ser extrema dreta, el més preocupant és que el fet de que l'extrema dreta, quan entra, no la treus. No serà complicat de treure de manera democràtica. L'únic motiu per ser, crec jo, per ser optimista, és el fet de que, evidentment, Europa no té res a veure amb Xina, culturalment, vull dir, no? Aquí sembla que ho han volgut comparar, no? No, estàvem analitzant un sistema que està funcionant a nivell econòmic, eh? Ojo, que hi ha una repressió brutal. Però que al final Europa té una tradició democràtica, una resistència, potser podríem dir, que és potent. Però jo no veig com...
Ja veurem,
com es pot aturar,
ja veurem, perquè els adalits, per exemple, de la llibertat, la igualtat i la fraternitat, com a França, doncs mira quin auge que viuen ara mateix de l'extrema dreta. Mira, per exemple, en José Mateos, que ens diu la intel·ligència artificial xinesa no permet fer preguntes sobre... sobre temes que siguin molestos pel règim. També ho he intentat, eh?
Sí, jo també. I te'n parla per sobre, però tira pilotes fora.
Sí, exacte.
No? En su tema de com es diu, el país aquest que tenen allí al nord?
Tíbet.
Sí, el tema del Tíbet i tot això també t'informa com vol. Evidentment, estan parlant de que Xina és un règim opressor, vull dir, no deixarà una intel·ligència oficial que digui el que vulgui sobre política interna, no? I res, Pepo, no sé si d'aquesta crisi democràtica que em vendrà després, però la tendència jo crec que no és per ser massa optimistes.
No és per ser massa optimistes? Quants anys de vida dones a la democràcia nostre país?
Parlar en futur i menys de temes polítics, no. És que tampoc...
Tot va molt ràpid, Miquel? Alerta.
Sí, tot va molt ràpid, però tampoc és una cosa que entrarà... Ja estem en un cada vegada menys democràcia, vull dir... Cada vegada som menys lliures, encara que ens pensem que ho som més. Cada vegada tenim més informació i estem menys informats. Vull dir, és com una pudor que fa tot, no?
Bé, de totes formes, mira, igual, saps aquest asteroide que es va detectar fa un mes o així, que diu que tenia un 1% de probabilitats d'impactar amb la Terra?
Tots tenim sort.
L'any 2032, doncs mira, ara ja anem pel 3%.
Va pujant
la cosa, va pujant. Amb aquest ritme, diguem-ne, de cara a l'any 2032 hi arribarem al 100% i s'haurà acabat tot. Ja.
Sí, no? 32, sí, queden 20 anys.
Vale, de totes formes, ens explica l'altre dia a l'Ignacio de la Cueva, molt amablement, de l'agrupació astronòmica d'Eivissa, per contextualitzar, que si arriba finalment a produir-se aquest impacte, aquesta col·lisió tindria un abast local.
Local on, però?
En una franja bastant extesa des de la Índia, Centràfrica i Centroamèrica, aproximadament.
I això és tot el món.
I, bueno, la franja del mig, diguem-ne.
Vale,
no?
Sí,
tindria, diguem, un abast similar al que va tenir a principis de segle un asteroide que va impactar, en aquest cas, a una zona siberiana, i ningú se'n va assabentar.
Ah, no sé
perquè estava despoblada. Però això sí, centenars de quilòmetres quadrats van quedar afectats per aquesta col·lisió.
A veure si tenim la mala sort que no es caiga damunt la mola.
Bé, que anirem més al sud. Bé, Miquel, escolta'm, un plaer, com sempre, una vegada més.
Gràcies, Pepo.
Per posar-nos aquests pardals al cap. I ara, doncs, que surtin a volar i que cadascú s'expandeixi cap on vulgui.
Festa així, festa així.